Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Dilluns 4 de juliol 2016. El Sempre amb tu canvia una miqueta, continua el mateix. El refresquem per aquest estiu 2016. De tota manera, arriba carregat de continguts, encetant-lo programa 112, avui parlant de la reposició de 415 metres cúbics de sorra per a les platges de Bongapó, Calapepo i Pixavaques. També parlarem al nostre informatiu que hi van acabar les festes de Sant Pere. Temps per l'entrevista. Parlem d'aquests cursos de música. Gaudeix de l'estiu, gaudeix de la música organitzats per l'Escola Municipal de Música. Serà amb nosaltres la Fàtima Hidalgo, la directora. És dilluns i aquest estiu l'absenta continua. I avui ens acompanyarà la guanyadora del Premi de Narrativa, la Sílvia Romero Lea. Carregat de continguts aquest primer Sempre amb tu estiuenc, 4 de juliol, avui dia de la independència dels Estats Units d'Amèrica. Salutacions cordials de Fini Lleó, sigueu benvinguts.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Dilluns 4 de juliol de 2016. Ahir van finalitzar les festes de Sant Pere, l'Ametlla de Mar, Teresa Domènech, Lolita Figuerola i Joan Bardí, guanyadors del 34è concurs de Suquet Calero. Reposició de 415 metres cúbics de sorra per a les platges de Bongapó, Calapepo i Pixavaques. Mentre que el finançament de Calapepo i Bongapó anirà a càrrec de costes de l'Estat, la reposició de Pixavaques l'haurà d'assumir l'Ajuntament. Els alcaldes del Pacte de Barà planegen una nova mobilització per al juliol per reclamar la gratuïtat de l'AP7. A principis de setmana hi ha prevista una reunió amb la Federació de Transportistes per concretar els detalls de la protesta. Admesa a tràmit la demanda contra l'Ajuntament de Tortosa per incompliment de la Llei de Memòria Històrica. Segons els documents que aporti el consistori, se celebrarà judici o es dictarà sentència. Deltebre i el govern treballen per ampliar el port i donar un impuls turístic al municipi. Ajuntament i territori signen un conveni per treballar en un pla especial que permeti donar resposta a la demanda de nous punts d'amarratge. La població de gavina corsa a Catalunya s'estabilitza després d'uns anys en descens. L'ocell, que s'havia reduït a unes 4.000 parelles, ha colonitzat nous espais. Aquest és el sumari de les notícies que tractarem avui dilluns al nostre informatiu. El Servei Provincial de Costes del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha dut a terme en els darrers dies obres de regeneració d'algunes platges de l'Ametlla de Mar. D'aquesta manera s'ha produït la reposició de 350 metres cúbics de sorra a les platges de Bongapó i Calapepo, tasques que s'han hagut de fer amb celeritat i respecte pels usuaris que en aquestes dates ja utilitzen les platges. A més, davant l'arribada de l'estiu també s'ha hagut de reposar 65 metres cúbics de sorra a la platja de Pixavaques, tot i que en aquest cas aquesta reposició anirà a càrrec del propi Ajuntament. En total, entre les tres platges s'han reposat 415 metres cúbics de sorra d'origen marí de qualitat, procedent del dragatge de platges de l'Hospitalet de l'Infant. Maria Marçal, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
M'ha pogut veure s'ha reposat la sorra de les platges de Bonkapó, Cala Pepo i Pixavaques. Nosaltres havíem sol·licitat a Costes de l'Estat que pogués reposar la sorra amb aquestes tres, però Costes ens va dir que només va a Bonkapó i Cala Pepo. Llavors, la platja de Pixavaques, pues, ha tingut que ser l'Ajuntament, que ha tingut que fer frente a la compra d'esta sorra, i bueno, així ho hem fet. Val a dir que aquesta sorra ve d'aquí de l'Hospitalet, que sembla ser que cada any tenen que dragar la platja per motiu de corrents. Llavors és una platja d'origen, és una sorra d'origen marí, llavors per tant és bastant de qualitat. La sort que hem tingut aquest any o que tindrem és que hem pogut comprar un tractor que, clar, què passa? Entre els temporals, entre els tractors que no era la dient, doncs què fem? Mos emportàvem aquesta sorra i cada any doncs, hi havia dèficit. En el tractor que hem comprat ara, que l'únic que fa el tractor és agafar tot el que és la posidònia i les restes doncs, que hi ha de basura, i que la sorra es queda, a més el fet que s'anirà compactant a poc, pensem que tot això serà bo per a que no cada any estiguéssim demanant reposició d'això. I també comptant que no hi haguen excessius temporals.
Cal recordar que la nova adquisició ha estat una màquina de segona mà que retira la brossa i la posidònia sense endur-se la sorra i al mateix temps la nivella. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha vigilat de ben a prop aquesta reposició de sorra a les platges per evitar la situació del passat mes de desembre a Calavidre i a Sant Jordi d'Alfama, en la que es va abocar, recordem, sauló en lloc de sorra per part del Ministeri, havent de rectificar posteriorment amb la retirada del sauló i reposició de la sorra. I ahir van finalitzar les festes de Sant Pere a l'Ametlla de Mar. Teresa Domènech, Lolita Figuerola i Joan Bardí van ser els guanyadors d'aquest 34è concurs de suquet que va tindre lloc dissabte passat a la tarda i organitzat com a novetat en el marc de les festes de Sant Pere. El premi, 150 euros cadascun, que es van emportar els tres guanyadors d'entre els 20 participants. Als voltants de la Confraria Nova de Pescadors van acollir no només el concurs de suquet Calero, sinó també tot l'ambient i les activitats marítimes de la Barra del Cos, la travessia de la natació, l'actuació de la colla castellera Los Chics Caleros, acompanyats dels torraires de Montblanc, i també va tindre lloc el concert de la banda de música de la Cala, acompanyats de la banda municipal de Tauste, de Saragossa. Ahir diumenge, en darrer dia, es va obrir amb una sardinada popular. Pel matí va haver una sortida amb mountain bike i després va haver la tirada de Sant Pere, tirada al camp de tir Punta Calda, i una sortida en caiac des de l'Alguer a la cova del Llop Marí.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Entrem al plano territorial. Dels alcaldes del Pacte de Barà planegen fer una nova manifestació el juliol amb tall de trànsit a la N340 per reclamar la gratuïtat de l'autopista AP7. A principis d'aquesta setmana hi ha prevista una reunió amb la Federació de Transportistes en la qual es podrien concretar els detalls de la protesta, que tot apunta que seria un dissabte o diumenge a Roda de Barà, al punt de l'Arc. És un lloc emblemàtic i respecte al que havíem acordat. Anar baixant pel territori, recordant que ja es va tallar la N340 a l'Arbós, al novembre i al març al Vendrell. Als alcaldes del Pacte de Barà els agradaria que se sumessin a la mobilització els alcaldes i la gent de l'Ebre, que també treballen per la gratuïtat de l'autopista AP7, a més dels transportistes de la FEAT. La idea dels alcaldes del Pacte de Barà és que la protesta sigui al juliol, perquè a l'agost hi ha més gent de vacances i mobilitzar la ciutadania és més complicat. Al seu pas per l'Ebre, els veïns de la N340 continuen tallant la carretera cada dijous per reclamar la gratuïtat de l'AP7 per reduir la sinistralitat. En els darrers dies, Foment ha pintat una doble ratlla contínua a la via que ja arriba almenys fins a Camarles. Fins ara, la contínua només anava de l'Ametlla de Mar fins al Perelló, així que, exceptuant els breus espais de doble carril a l'alçada del Perelló, amb dos sentits, ja no es pot avançar entre Camarles i l'accés a l'autovia al terme municipal de l'Hospitalet de l'Infant. Entre les mesures de Foment, a més de la línia contínua, hi ha la limitació de la velocitat a 80 i la projecció d'11 rotondes entre el Canà i l'Ametlla, de les quals ja se n'han construït dues.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El jutjat contenciós administratiu de Tarragona ha admès a tràmit la demanda contra l'Ajuntament de Tortosa per incompliment de la llei de memòria històrica presentada per l'advocat de Madrid especialitzat en drets humans i memòria històrica Eduardo Ranz. Ara el consistori té un marge de 20 dies per aportar l'expedient administratiu. Segons els documents que s'aportin, el jutge decidirà si se celebra judici o dicta sentència, que podria significar ordenar la retirada del monument franquista del riu Ebre. Tot i que la demanda ha estat admesa a tràmit, l'Ajuntament de Tortosa considera que pot acabar en no res. L'Ajuntament té un termini, com dèiem, de 20 dies per presentar la documentació corresponent. El procés dependrà del que s'aporti. Si són documents interpretables o discutibles, aniran a judici. Si són informes tècnics o drets de petició, es donarà per conclòs el procediment i el jutge dictarà sentència. Així ho ha aclarit l'advocat. En cas que el consistori no aportés l'expedient, el jutjat podria imposar una multa a l'Ajuntament. L'advocat madrileny ha presentat una vintena de demandes a diversos ajuntaments de l'Estat, on considera que també s'està vulnerant la llei de memòria històrica. Entre els casos hi ha el d'Olmedo, a Valladolid, on aquesta setmana s'ha dictat sentència amb una ordre de retirada dels símbols franquistes que quedaven al municipi. En aquest cas, es tracta d'un nom de carrer, Onésimo Redondo. Segons assenyalen els mitjans locals, la sentència, resolta en només 2 mesos, va després que el consistori hagi decidit actuar per assentiment a la demanda que implica la conformitat amb la part demandant. D'altra banda, l'Ajuntament recorda que Ranz ja va denunciar via penal l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, pel mateix motiu fa un any i mig. En aquella ocasió, el Tribunal Suprem va arxivar les denúncies i des del consistori creuen que la demanda pot tenir el mateix final. L'Ajuntament de Deltebre i el Govern van signar dissabte un conveni de col·laboració per tirar endavant un pla especial que permeti l'ampliació del port de Deltebre, que el municipi considera que ha quedat petit amb uns 120 amarratges. El pla, que podria estar llest en un any, tindrà en compte la demanda per fixar el nombre d'amarratges. Segons ha dit l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, podria quantificar-se en 350 amarratges nous, encara que tot dependrà també de l'adequació dels terrenys que exigeixen una preservació des del punt de vista ambiental. Amb l'ampliació, Deltebre considera que podria donar l'impuls turístic definitiu. Deltebre vol enfocar-se al turisme i també a l'ampliació del port, diu que és imprescindible. Soler ha afirmat que ha signat el conveni amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, al mateix port del municipi. La població de gavina corsa a Catalunya s'ha estabilitzat durant els darrers anys fins a revertir lleugerament la tendència al descens. Segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat en un comunicat, la població d'aquest ocell s'havia reduït a prop de 4.000 parelles, menys d'una tercera part de les que havien arribat a niar al país. Al mal temps, les dificultats d'alimentació i també els depredadors terrestres i alats s'apunten com a possibles causes del descens, que s'està frenant amb treballs de gestió als espais naturals on nidifica, sobretot als deltes de l'Ebre i del Llobregat, i amb l'anellament. La colònia més gran de Catalunya està a la punta de la Banya al Delta, que representa el 40,5% de la població catalana. El Delta havia arribat acollint una sola colònia les dues terceres parts de la població mundial coneguda. Al mal temps, les dificultats d'alimentació i els depredadors terrestres i alats van provocar un canvi d'hàbit que podrien estar relacionats amb la baixa taxa de reproducció de l'espècie. La gestió efectuada en els espais naturals protegits del Delta del Llobregat i el Parc Natural del Delta de l'Ebre han afavorit a l'estabilització de l'espècie. Des del 2011, entre un 12 i un 26% de la població catalana nia en ports i no en espais naturals protegits. La gavina corsa, recordem, era una espècie íntimament lligada a les illes mediterrànies, però tot i així ha optat per colonitzar espais més segurs com són els ports. Amb tot, la colònia de gavina corsa més gran de Catalunya continua sent la de la punta de la Banya al Delta de l'Ebre, representant el 40,5%, és a dir, 1.586 parelles durant el 2016 de la població catalana.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
3:15, 28 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar. La xafogor la trobem en 35 graus i mig. Saludem a la Carme Farnell.
Bon dia, avui s'espera un dimarts força càlid. Les temperatures de cara al migdia han de ser més altes que les d'ahir, sobretot cap a la zona més interior, la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre, mentre que en punts més costaners les temperatures pujaran fins als 27 o 28 graus. En conjunt tindrem un matí força estable dominat pel sol, però de cara a la tarda arribaran bandes de núvols alts i mitjans que començaran a deixar el cel més enterbolit i, de fet, aquesta propera nit, ja al vespre, podrien començar a caure alguns ruixats no molt intensos, però sí que alguna gotellada anirà caient i també durant aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Dimarts 9, Carme, avui dilluns 4 de juliol. Com dèiem, xafogó en 35 graus i mig. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, la humitat al 59% i la pressió atmosfèrica 1013 hectopascals.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I fins aquí les notícies de la Cala Ràdio. Podeu continuar informats al nostre portal ametllamar.cat, també al Facebook de la Cala RTV i al Twitter.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I tal com us hem anunciat, avui ens acompanya la directora de l'Escola de Música de l'Emma de l'Ametlla de Mar, la Fàtima Hidalgo, per parlar-nos d'aquest grapat de propostes que trobem per aquest estiu, en concret per aquest mes de juliol. Alguns cursos comencen avui, alguns ja han tingut lloc aquest passat cap de setmana, aquests passats dies. 25 cursos en total els que s'oferten des de l'EMMA, des de l'Escola Municipal de Música. Cursos que a poc a poc anirem desgranant avui a la nostra entrevista amb la Fàtima Hidalgo. Ens acompanyes? L'Escola Municipal de Música ha fet públiques les diferents propostes, els diferents cursos per aquest estiu 2016. En total són 25. I per parlar-ne, avui ens acompanya la directora, la Fàtima Hidalgo. Fàtima, benvinguda.
Hola, bon dia.
25 propostes diferents en cursos de música per aquest estiu, tots al mes de juliol. Cursos tan originals com Batutxanga, trobem també tècniques de gravació, trobem un taller al Chiqui Park o a l'aire lliure un curs que es diu Dansem. Variació pel que fa als cursos i originalitat, no?
Claro, ens interessa que tothom vulgui participar de la música fent jocs o tocant o participant venint a mirar i traure'ls fora de l'escola per a que tothom pugui disfrutar-ho bé.
A qui van adreçats aquests cursos?
En un principi els portem adreçats als alumnes de l'Escola de Música, però ens interessa que, com ja t'he dit antes, que tots puguen disfrutar d'aquests cursos, llavors ho obrim a tot el poble i tota la gent que vulgui. N'hi ha que són pues, per a que puguen participar gent més gran, que toquen la guitarra però que mai han fet classe, o el piano, o els xiquets més petits. També anem a la llar d'infants a fer una miqueta de sensibilització en els xiquets de 2 anys i també n'hi tenim per als petitets de 0 en les seues mares.
Gaudeix de la música durant l'estiu, com dies, des de 0 a l'infinit, diria jo. Si et sembla, podem parlar curs per curs, en som 25, en trobem uns quants, i per començar podem parlar d'aquesta iniciació a la guitarra, un curs que a qui va adreçat?
Pues mira, com t'he dit antes, la guitarra és com un instrument que molta gent té a casa, i tothom la sap tocar, però d'una manera així més xapussera. Llavors, doncs, està ofert a xiquets, jovenets que vulguin aprendre a tocar-la, com a gent gran que la té i la sap tocar però no té una bona tècnica, obert a tothom que tingui ganes de començar a conèixer bé aquest instrument.
Un curs que veiem que és de 3 dies, no? 18, 20 i 22 de juliol, que és per veure si de bé te surt lo cuquet i d'aquí ja vas a més.
I si t'interessa, doncs llavors sempre pots vindre a l'escola de música. Tenim pares que diuen, és que mon fill voldria tocar la guitarra. Doncs mira, millor que vingui a l'estiu al curs de guitarra, llavors ja si t'interessa, doncs al setembre t'apuntes i així és tot més segur.
Per fer, com dèiem, com un tastet per veure si és.
Sí.
Tècniques de gravació, en què consisteix aquest curs?
Pues, normalment estem a l'escola, per exemple, fem audicions, fem activitats i els pares, pues, per exemple, graven els xiquets en el mòbil, en la tablet. Llavors és una manera d'aprendre a gravar la música que està sonant i aprendre a muntar-la, a tallar aquest tros, a ficar-ne un altre aquí. Llavors per als alumnes no només ens interessa que sàpiguen pues, el llenguatge musical, la tradició, el clàssic, el que és més pesat, sinó que també puguen utilitzar-ho com a tècnica, que puguen gravar-se ells o que munten un grupet i es vulguen fer una maqueta, coses potser més actuals i que potser motiven una miqueta més.
Doncs hem parlat, aquest curs o aquel, el de la guitarra, els fa el professor Eduard Toda. Tots els cursos són impartits per professors de l'Escola
de
Música?
Sí, són, en lloc de fer el que vam decidir ja fa bastants anys, en lloc de fer les classes normals del, al mes de juliol, com si fos el mes de març, és que no sigui tan cansino, que no sigui tan pesat, la gent ja està cansada, fa calor, tothom vol anar a la platja, llavors intentem que durant les nostres hores de feina oferir una altra cosa diferent. Intentem que estigui, que hi hagi oferta per a tots els alumnes de l'escola, és a dir, si hi ha alumnes de saxo, pues que hi hagi una oferta per a aquests nois, però que no sigui el de cada setmana, el dimecres a les 3:30 tens classe de saxo, sinó que puguen fer gravació, puguen fer jocs, puguen tocar el saxo també, moltes activitats.
Avui mateix veiem que comença un curs de percussió.
Sí, mira, aquest any, ja, bueno, ja vam parlar aquí a la ràdio, han fet, l'escola ha passat a fer classes grupals en lloc de fer classes individuals. Llavors, el problema està en que no inverteixes tantes hores en l'alumne individual. Llavors, molts de professors, jo també ho he fet en el saxo, és hem ofert una part dels nostres cursos per a reforçar aquests alumnes que tenen la classe grupal per a que es puguem preparar per al proper curs, que aprofundir al màxim en la seva classe.
Un dels originals dels que parlàvem, la batxucanga. Batxucanga,
sí. Batxucanga, perquè és una batuca mesclada en una xaranga. Este el van fer el divendres passat, dijous i divendres passat. I està molt xulo, realment és el segon any que es fa i per poca gent que es pugui apuntar o pugui vindre, realment fan molta música. Estan mesclant els ritmes de la batuca, la professió de percussió s'encarrega dels ritmes de la batuca, i llavors tots els alumnes que vulguin, els instruments que vulguin, preparen cançons populars, pues, va haver una de xarango, van haver música de, pues, de les xarangues, les tradicionals, i després mesclen els ritmes en la música. I quan, ho tenen, quan ja aconsegueixen bé això, pues, van anar a la Plaça Nova i van fer tot un espectacle que realment va agradar molt a la gent.
És a dir, que aquest curs ja està,
ja
fins l'any
ja
que ve.
Ara,
fins l'any que ve. Música a la llar d'infants.
Pues este m'encarrego jo. Normalment, a partir del mes de febrer, vaig tots els dilluns a la llar d'infants a ensenyar una miqueta de música a mitja horeta als xiquets de 2 anys, pues per a que coneguen el que hi ha a l'escola de música, llavors, si els interessa, quan ja tenen els 3, pues, els pares els porten o venen a pegar un vistazo a veure si els agrada. I llavors és el mes de juliol intentar acabar d'estirar una miqueta això per a que ells també estan allà a la llar d'infants, fa més calor, doncs els hi portes una altra activitat i també realment enriqueix molt els xiquets i a mi també, molt.
Trobem ara el saxofon, aprofundir en el saxo.
Pues lo que te di antes, intento, sobretot els alumnes que han anat en classes grupals aquest any, agafar-los per separats i apretar-los bé per a que quan comença el setembre estiguin tots en forma.
El conjunt instrumental per adults...
Este també el faig jo i este és perquè m'encanta treballar amb els adults de l'escola. Pues, no sé si coneixeu a Joan Vila, a Julio del restaurant, pues ajuntes a tota aquesta gent i treballes la música, los fas treballar la música des d'un altre punt de vista i realment te fan veure ells la música a tu d'un altre punt de vista. Necessites molta paciència perquè pues, són... cadascú va al seu ritme i sempre parlem de coses entremig per a descansar, que si la política, que si no sé què del poble... I realment t'ho passes molt bé. Jo m'ho passo molt bé amb els adults.
Gralles i tambals.
Este també el faig jo, és que tinc moltes hores. I este és per a, normalment cada any ho fem, per a que es puguen apuntar gent que potser veu les gralles i els tabals dels castellers pel poble i diuen, ai, doncs a mi m'agradaria saber tocar, però només vull aprendre a tocar el que fan ells, llavors ja vaig amb ells. Llavors donar-los una miqueta de base per a que ells puguen en seguida poder-se incloure en el grup de gralles i poder assajar amb ells i poder preparar tot el que fan ells.
Un curs que veiem que ja va començar també la setmana
sí,
passada. Pel que fa al llenguatge, música per aprendre amb l'Anna Vizcarro.
Sí, este el prepara l'Anna i intenta que gent que no fa música o que estan molt fluixos los ensenya a una miqueta més la base del llenguatge. En jocs tenen el joc de la oca, he vist, tenen el dominó però gegant, llavors juguen, fiquen això al terra i treballen pues, tot el coneixement de la música d'una manera molt, molt lúdica.
I també un taller de creació.
Los ensenya la continuació de la música per aprendre. Una vegada saps una mica la base de la música, pots començar a intentar fer lo que les coses que a tu et surten de, del cap o del cor, pues, música, diferents cançons, una cançó que et fas, te l'ensenya pues, a ficar dins a l'ordenador, que pues, mira, a mi m'agrada un clarinet, un saxo i una trompeta, pues, jo vull escriure una cançó que serà això. Llavors desenvolupa molt la creació i la imaginació dels alumnes.
Aquests tallers, bé, que tots amb l'Anna Vizcarro, tots una mica lligats, com la iniciació sí. al món del llenguatge musical, no?
Sí, 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 igual és per a treballar el llenguatge. Hi ha alumnes, doncs, per exemple, el que no pots ficar és una persona de 18 anys, que tenim algú que diu, doncs mira, m'agradaria, ara me'n vaig a la universitat o m'he apuntat, estic a magisteri musical, fes-me una miqueta de base per a que després no m'agafi el bou. I se tracta de distribuir els alumnes pel seu nivell i per edat, per interessos també. Llavors és el mateix.
Més cursos, trompa, iniciació i conjunt de la trompa.
Este va ser el divendres passat i el dissabte el van fer. És el professor de trompa també va intentar que els alumnes de l'escola de música poder-los apretar bé per a que puguen començar el curs en més condicions. També és per a alumnes que no són gent de l'escola de música o que estan als conservatoris o que estudien a la l'escola del Perelló i no tenen res a l'estiu per a treballar en el seu instrument, doncs també podem vindre aquí i treballar en la trompa a la nostra escola.
En sentir reforç, no? Com clar. Deies. També trobem ensembles de clarinets.
Esta la fa l'Emilio, el director de la banda del poble, també. I se tracta de treballar el clarinet, no d'una manera... Este, ell és al contrari de lo que fem, per exemple, el de percussió. Jo ensenya a treballar el clarinet, però en més gent. A treballar, quan treballes en més gent, en conjunts, desenvolupes molt l'oïda. Toques, però la mateixa has d'aprendre a escoltar l'altra gent per adaptar el teu so al dels altres. Llavors, ell treballarà durant una setmana, això per als alumnes de l'escola i per a persones de clarinet, jo que sé, doncs hi ha gent de la banda que diu pues mira, vaig a reforçar una mica el meu instrument i m'apuntaré en això. Pues també podem vindre.
Està per a tothom, no?
A tothom.
Jocs musicals, conjunt de pianos, conjunt d'oboe amb la Laura Villar, també classes de piano i oboe per adults...
Sí, ella també té unes quantes hores. Els jocs musicals van començar el divendres de la setmana passada i ella va a la Plaça Nova tots els dies del 1, el 4, el 5, el 6, el 7 i el 8 de juliol de 6 a 7 i mitja i fa jocs, porta moltes activitats i bueno, invitem a tots els xiquets del poble que vagin. Llavors veuen, ens han sortit moltes inscripcions a partir d'aquests jocs que ja va començar l'any passat, veuen que la música no és tan avorrida com sentar-te i escriure fins a la llibreta de pentagrames, fer el solfeig, sinó que realment t'ho pots passar molt bé. El conjunt de pianos pues, és el que t'estava parlant, com en els clarinets en piano, el conjunt d'oboe és pues, el mateix, i les classes de piano i oboe per a adults és el mateix que diem antes, però separat. Separat els alumnes que treballen més la tècnica de l'instrument per a poder estar en forma.
Interessant també un disseny i manteniment de pàgines web.
Sí, també ho fa la Laura, este. I tenim una pàgina web que ens fan els alumnes de l'escola, que normalment l'actualitzen ells. Llavors aprofitem els cursos d'estiu i ells actualitzen pues, si hi ha un canvi de professor, si hi ha canvis en les quotes. Llavors ells entren, realment jo entro a mirar la pàgina web, no he entrat mai com a administradora. I ells s'encarreguen i ella els ajuda, els dirigeix una mica en el disseny d'esta pàgina.
Molt bé, interessant també. Juguem amb els instruments de metall.
Esto és adreçat als instruments de metall greu, que són el trombó, la tuba, el bombardí, i s'encarrega pues, el Ferran Arasa, que és el professor de metall greu. Intentarà ajuntar-los a tots per a que el metall greu és curiós perquè pues, el trombó i el, i la tuba no sonen igual. Llavors, si els mescles, aquesta gent ha de treballar timbres, ha de treballar diferents sons que s'han d'adaptar i que realment és molt interessant.
També trobem iniciació als arranjaments.
Mira, t'explico.
Explica'm, sí.
Este s'encarrega el professor de flauta, que és l'Albert Curto. Pues tu imagina que t'agrada una toques lo piano i t'agrada una cançó de charango, però no saps com l'has de tocar. Llavors se tracta de traure la cançó, escoltar-la i dir, pues bueno, jo toco el piano, per tant, esta cançó vull que s'adapte a la meva manera de tocar el piano. I llavors com has d'escriure, què has de fer per a que t'acabi sonant os o som tres amics, una trompeta, un clarinet i el de percussió. Pues mos agrada la cançó de charango, vale, anem a traure-la, anem a fer que esta cançó per a nosaltres soni bé. És una manera d'ensenyar als alumnes a independitzar-se i a passar-se bé la música.
Interessant, interessant. Música per créixer.
Este s'encarrega la Gesamí i l'Anna i els ensenyen als alumnes com el llenguatge que estava fent l'Anna, però també ho fan a l'escola de música i intenten, a veure si t'ho dic bé, intenten treballar els petitets, els de 2 anys, els bebès, poden anar els pares, i intenten que la gent pugui començar a sensibilitzar-se en la música, tant els bebès com els pares dels petits, que sàpiguen que realment la música ajuda molt a desenvolupar el cervell del petit.
Un altre dels cursos que comentàvem a l'inici i que surt al carrer és el de dansa.
S'encarreguen l'Anna també i la Gesamí. Normalment tots fem cada any uns cursos semblants perquè ja se mos donen millor. Elles van a la plaça Joan Miró i criden els petitets que puguen vindre, els hi fan sobretot danses, els ensenyen les danses tradicionals, populars de Catalunya i realment els hi fiquen música i allí munten un petit festival que tothom se'n va als bars de prop i allí es passen la tarda.
Quin dia té? 11, 13, 15 i 19 de juliol, el taller de dansem. Taller també al Chiqui Parc.
Este taller el vam fer l'any passat i va resultar molt, molt enriquidor. Este és gratuït, n'hi ha que s'ha de pagar un tant per si no ets de l'escola de música i se tracta de que la gent, els xiquets a partir de 2 anys que no venen a l'escola o els que vulguem que es venen a l'escola i tenen ganes de provar, venen i fem jocs al Chiqui Parc, a dintre la zona de les boles i tot allò, i fem activitats en la música per a que vegin si els agrada. Tenim moltes mares de 2 anys que diuen és que un fill li agrada la música però jo no sé si aguantarà 45 minuts en una aula tancat fent. Llavors els diem, pues mira, vens al Chiqui Parc, te prens un cafè, mentrestant ell va provant, també coneix a la professora, veu si s'acoplen bé, que t'interessa i veus que ton fill reacciona i s'ho passa bé, pues vens al setembre, fas inscripció i no hi ha cap problema.
I l'últim dels cursos que ja trobem és la música dels sentits, el cos com a instrument.
Este és un curs que hem proposat de l'escola, però que ve un professor de fora de l'escola, on treballes la música per a desenvolupar sentiments, maneres de pensar, manera de desenvolupar-te. És molt enriquidor per a persones, per exemple, amb dèficit d'atenció del col·legi. Intentes, pues, sobre ell, esta persona intenta mesclar la música en los diferents, com te diria, amb el foc, amb l'aigua, amb el caràcter de la gent, que ells puguen canalitzar, pues, per exemple, nois amb molt de caràcter o agressius, que puguen canalitzar a través de la música el control dels seus sentiments, del seu caràcter.
Interessant, interessant. 25 cursos, com dèiem, alguns ja han començat, alguns ja se n'han fet, d'altres encara estan pendents, tots seran aquest mes de juliol, adreçats, com molt bé ens deies, Fàtima, als alumnes de l'Escola de Música i oberts també a tothom. Hi ha uns triptips que s'han repartit al llarg del poble, allí està tot detallat, també el preu curs per curs. Diem, es pot apuntar tot?
Sí, i si necessiten, avui els hem penjat al Facebook, si necessiten poden entrar al Facebook, mirar-se'ls, enviar-nos un privat o enviar-nos un email a emma@ametllamar.cat i nosaltres us expliquem bé, se poden passar per l'escola, estem allí tot el dia fent els cursos, així que poden passar quan vulguin.
L'Escola de Música, el primer pis de la societat, sí. El Facebook de l'Escola de Música.
Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar.
Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. Recordem el carrer Pau Casals, emma@ametllamar.cat, correu electrònic i el telèfon 977 45 60 46. La setmana passada també ja cloïeu, no?, tancàveu, sí, amb les audicions al curs 2015-2016.
Intentem sempre, hi ha moltes escoles que fan les audicions a principi del mes de juny. Nosaltres intentem acabar el curs a final de mes, així també s'ajunta amb Sant Pere, fa tot més festa, realment les audicions són molt, molt divertides, sobretot quan surten els petitets, sempre els disfressem d'alguna cosa, es fiquen a cantar, que un s'equivoca, que un entrompeça, i els mesclem en los més grans, en els que realment se volen dedicar a la música. I realment és molt, molt enriquidor, fan una cançó per grup, per a que no es faci molt llarg i molt pesat per als pares o la gent que ve a escoltar, i així acabem escoltant totes les aules el que fan la resta d'aules. A vegades ens quedem tancats a la nostra aula, pues bueno, jo sé que els saxos pues funcionen bé, fan això, fan allò, però no sé què fan les trompetes. I així els meus alumnes de saxo també escolten les trompetes i veuen diferents maneres de treballar.
Doncs Fàtima, moltes gràcies avui per vindre, per acompanyar-nos al Sempre amb tu. Recordem molta proposta, variació de cursos aquest estiu 2016 organitzats des de l'Escola Municipal de Música, tots durant el mes de juliol. Gaudeix de la música durant l'estiu. Moltes gràcies.
Gràcies. I...
Rivers Idiomes, al carrer Cervantes, número 39. Més de 24 anys dedicats a l'ensenyança d'anglès i altres idiomes. Professora anglesa nativa amb títol i experiència. Rivers Idiomes ha estat reconeguda per la Universitat de Cambridge com a Cambridge English Preparation Center. A l'estiu, a partir del dilluns 4 de juliol, horaris de matí i tarda de dilluns a dijous. Classes i activitats d'estiu a partir de 3 anys i mig. Jocs didàctics, manualitats, contacontes, tot inclòs dins l'activitat d'anglès. Classes de nivell infantil, primària, ESO, batxillerat i universitat. Preparació d'exàmens lliures de l'Escola Oficial d'Idiomes. Preparació d'exàmens de la Universitat de Cambridge. Conversa amb anglès per agafar fluïdesa al parlar, individual o en grup. Podeu consultar preus i horaris passant per l'acadèmia o trucant al telèfon 977 49 35 40. Rivers Idiomes, Cambridge English Preparation Center, a l'Ametlla de Mar.
I a la part final del nostre programa aquest dilluns obrim la botella d'absenta. I avui trobem a la guanyadora del Premi de Narrativa de la Vella de Mar, la Sílvia Romero Olea. L'anem a conèixer una miqueta més de la mà dels nostres col·laboradors. Ramon González i l'Àngel Martí.
L'absenta i jo, compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen en la fosca, cercant paraules que fugen de mi, a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vols néixer l'escrit del no res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits, que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa. I l'absenta i jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon. En què destaparem avui l'absenta?
Doncs avui destapem l'ampolla d'absenta en la guanyadora del Premi de Narrativa del 24è, Premi de Narrativa ja del Vila de l'Ametlla de Mar. En Sílvia Romero i Olea.
Una barcelonina nascuda al 62.
La nostra escritora ha tingut diversos premis, que inclouen premis de narrativa breu, de teatre, de poesia i de novel·la, sobretot, i diversos. I bueno, potser que li donéssim entrada. Sílvia, bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Bon dia, Sílvia. Encantats. I enhorabona.
Moltes gràcies.
A veure, tot i que ens agradaria parlar dels premis, el que voldríem és parlar del premi que t'hem donat aquí al poble, de A la colònia hidràulica i altres contes. A veure, són 13 contes, tots tenen com a annexe d'unió la mort, d'una manera o d'una altra. Com se t'ha acudit la idea?
Bé, va sorgir, la veritat és que com bé acabeu de dir, normalment em dedico més a la novel·la, la veritat és que és on tinc més obra produïda i més obra publicada. I en una època en què em trobava jo precisament treballant la temàtica dels nens soldats, concretament els nens soldats a Costa d'Ivori, vull dir que no, aquesta temàtica és molt dura, és molt cruenta. I contínuament estava tractant la mort i, a més, tot i que jo ho ficcionava, veies que estava sempre basat en coses reals, en casos reals. I tenia necessitat, abans de projectar una nova novel·la, de, com dir-ho, desintoxicar-me una mica d'aquest tema de la mort. I va ser aquesta la idea. A partir d'aquí va sorgir, però amb la finalitat no de parlar, perquè clar, quan es comenta que el nexe d'aquests contes és la mort, la gent pot pensar, ostres, potser serà filosòfic, teològic,
sí, trist,
molt,
no?
Molt de reflexiu,
no, hi ha una
res
mica...
de tot això.
No, hi ha de tot, hi ha moltes morts diferents. A veure, des dels suïcidis que no volen ser, fins
correcte,
als esperits, o fins i tot, diguéssim, una... potser a la colònia hidràulica seria una crítica pura i dura al sense sentit de la pena de mort, no?
Doncs sí, per què anava. De fet, aquest a la colònia hidràulica està jugant una mica amb la temàtica aquesta tan habitual que ens trobem a casa nostra de la manca d'aigua que tenim, i a partir d'aquí va sorgir la idea, seguint una mica aquesta línia del conte de Kafka a la colònia penitenciària, que és un conte fabulós, bueno, és que sóc una forofa de Kafka,
sí.
I també servia precisament per això que has comentat, és una denúncia vers la pena de mort, evidentment.
De fet, ja, a part de la colònia penitenciària de Franz Kafka, hi ha l'ullada, el retrat de Dorian Gray, també.
El retrat de Dora Grau.
De Dora Grau, fas una revisió de l'obra d'Oscar Wilde, i el quadre, que és una al·lusió al crit de Munch, no?
Sí, que és un quadre que sempre m'ha fascinat i cada vegada que el torno a observar en detall sempre descobreixes alguna qüestió nova, no? Algun aspecte nou.
De fet, podríem dir que tot és una mica irònic, no? Utilitzes molt la ironia.
Sí, la veritat és que la meva manera de ser té un puntet d'ironia i, curiosament, amb les novel·les no acostuma a sortir. I, en canvi, funciona molt amb els contes. Amb un altre recull de relats que tinc publicat, que es titula Verbes, precisament una verba, no? és com un acudit, i aleshores tots els contes són petits acudits, si vols dir-ho així, i en aquest cas també la mort és el nexe que va unint tots aquests contes, però sempre ha tractat, malgrat la temàtica, sempre ha tractat des d'aquest puntet d'ironia, pot haver una crítica, pot ser seriosa, pots entrar en el món de la fantasia, aquest seria, per exemple, de pesca, no? Que entres en un món així com més fantasiós o de ciència-ficció, però el puntet d'ironia normalment sempre el trobes a tots els contes.
La ironia, sobretot, l'he trobat al tot un personatge, on és un escritor que interactua en un personatge de la seva novel·la. Sí. Jo he llegit el llibre i a mi m'han agradat tots els contes, però els he trobat sensacionals. Sílvia, què et porta a presentar-te al premi, al nostre premi, el Vila de l'Ametlla de Mar?
Doncs la veritat és que, per una banda, que la dotació és correcta, vull dir que està bé, i vulguis que no, a veure, la dotació no és el principal que els escriptors mirem, crec, ara parlo per mi, no és el principal factor que mires, però sí que és cert que també agraeixes una compensació econòmica per la feina feta. Però tenir un editorial com Pagès Editors, jo concretament en Pagès Editors tinc dues novel·les publicades, i amb ells he treballat molt, molt a gust, molt assequibles, i la veritat és que en aquest sentit això també va ser un punt a favor, totalment. Busca, sobretot, jo quan em presento a un concurs literari, sempre miro, sobretot, que hi hagi l'edició. I després, a partir d'aquí, ja analitzo els altres elements que puguin haver a les bases, no? Però sobretot el que busco és l'edició i que tingui possibilitat de sortida, perquè una edició que pot tirar endavant un ajuntament, que pot estar molt bé i que sempre fa il·lusió, però clar, el llibre queda mort un cop editat.
La distribució,
un cop imprès,
no?
Ja està acabat.
Bàsicament la distribució, no? Que sí, que hi ha una distribució correcta del llibre, que és al final lo que busquen tots els autors, no?
Clar, és que és això, avui els llibres que editen només des d'un ajuntament o des d'una associació està molt bé i mereix tot el meu respecte per tot l'esforç que hi ha al darrere, que sé que és molt, i o sigui, només això ja és lloable, però vulguis que no, en tant que escriptor escrius per ser llegit i per comunicar-te, i aleshores aquest puntet de ser llegit, si no hi ha una distribució, la veritat és que no l'assoleixes. I en aquest sentit, Pagès Editors és una editorial comercial amb molta presència arreu del país.
De fet, Sílvia, sembla que tinguis la mà trencada amb el tema de premis, perquè estava mirant, Ramon i jo, el teu currículum, i realment és extens, i més que extens, el que ens sobta els dos, no?, és que és variat,
divers,
absolutament, sí.
Divers.
Sí, sí, tens premis des de teatre, contes, inclús algun poemari, no?, l'abecedari.
Sí, mira, l'abecedari just es va publicar, o sigui, és un premi que vaig guanyar el juny de l'any passat i justet ha sortit el llibre ara aquest mes de juny, cap a mitjans de juny. Sí, que també, la veritat és que jo, en tant que escriptora, m'agrada tocar tots els gèneres perquè amb tots m'hi trobo còmode i en tots m'hi vehiculo d'una manera diferent. El que treballo més és la novel·la, però els contes a mi em serveixen, com he dit abans, una mica per desintoxicar-me de les novel·les. L'altre recull de relats el vaig escriure just després d'haver escrit una novel·la que m'havia absorbit profundament. I intentava crear un altre projecte, tirar endavant amb un altre projecte, i contínuament anava a la història que acabava d'escriure, no me'n sortia, no? Allò que estàs com agafat en aquella mena d'espiral, amb una manera de crear que no és ben bé el que vols fer en aquell moment. I vaig tallar, vaig dir, prou, punt i final, i ara em dedico a contes i amb aquest puntet d'ironia que deia, no? I aleshores això em serveix per aireixar, per escampar boires i poder començar un projecte nou ja més, començant ja de fer.
Sí, netejar una mica el cap de d'altres coses. Sílvia, vas estar a l'acte de lliurament dels premis, per suposat. Què et va semblar l'acte de la manera que el vam plantejar des de Cala Cultura?
Molt bé, a veure, a banda del fred que feia, però això no és culpa vostra, no. Perquè va ser un dia d'aquells que em sembla que vam acabar tots gairebé amb les dents que anaven picant d'una banda a l'altra.
Bueno, de fet, que faiga fred al juny ja és una mica especial.
Sí,
sí, la veritat és que sí, jo no m'ho esperava pas, no? Quan sabia que era el dia aquest, i vas dir, mira, el juny està bé perquè estàs a prop de la platja, a prop de la costa, però Déu-n'hi-do quin fred, eh?
Sí, sí.
Però bueno, aquesta és la qüestió anecdòtica. La veritat és que molt bé, eh? Jo em trec el barret, clar, dir-ho ara diràs, potser és que us estic fent la pilota, no és el cas, de veritat. Trec el barret...
El premi ja te l'hem donat i no te'l podem treure, vull dir, ja mos pots
fer
la pilota.
Exacte, o sigui, ara ja puc dir...
Si vols, i si no me la vols fer també, no passa res.
No, jo de veritat que em trec el barret davant de l'organització i el rigor que va haver amb tot l'espectacle, que a més va ser amb diferents facetes, no? Vull dir, la part més teatralitzada, després la lectura, lectura rapsòdia, perquè no sols lectura, vull dir que un nivell de lectura de poesia que és espectacular, i a banda també la part, diguem, musical. O sigui que en conjunt, molt bé, molt bé. L'única cosa va ser el fred, eh? Això haureu d'encarregar el dia perquè perquè acabi de funcionar.
L'únic...
Però no, la veritat és que molt bé, molt bé.
És l'únic que se mos podia escapar, era lo del temps.
Sí, això ja no estava a les nostres mans.
Sí, ja no, oi?
Silvia, tu et consideres una escriptora metòdica o ets d'estes que esperes que arribi a la inspiració?
No, soc metòdica, molt.
Sí.
Molt, molt. Ara, el que no puc dir-te és que tingui uns horaris concrets, allò de escric de 8 a 10 als matins o de 4 a 7 de la tarda. No, això no. Escric una mica quan puc, perquè també les circumstàncies del meu dia a dia no em permeten tenir un horari molt, molt concret. Però a l'hora de treballar sóc molt, molt metòdica. La inspiració sí que existeix, sí que hi ha aquella part de musa, no? Que en un moment donat tens una idea que dius ara l'he trobat. Però la inspiració jo directament com el gran punt de partida de l'escriptura, jo no hi crec. L'escriptura per mi és ofici i l'ofici es fa treballant. I per mi el mètode és imprescindible.
De fet, tu ets filòloga, no sé si ho hem dit, no?
No,
ho hem comentat. Sí. I això ja és un punt al teu favor, no? Suposo que ajuda moltíssim a l'hora d'escriure.
El que tinc, sobretot, són recursos. Més que perquè com a filòloga la veritat és que no, després no he, entre cometes, practicat a nivell d'ensenyament, per exemple, que és amb el que pots mantenir més o menys allò que s'ha estudiat, però sí que tinc els recursos suficients per saber si en algun moment hi ha algun dubte sobre alguna particularitat, ja no qüestió pròpiament tècnica de llengua, sintaxi, sinó de buscar referents o buscar, no sé, altres lectures, altres literatures que poden servir per després vestir, per després treballar allò que estàs fent, a la filologia sí que em dona aquesta capacitat, aquest ventall de recursos possibles on poder interactuar.
Què anava a dir? El teu currículum també diu que ets conductora d'un club de lectura?
En aquests moments, dos. És que m'he arribat a portar 4 a l'hora, però en aquests moments, dos.
Fes-me uns 5 cèntims de com funciona això.
Doncs, qui s'estigui escoltant no sap què és un club de lectura, de veritat, l'aconsello al 100% a tots nivells. Tant els que venen al club de lectura, que són els clubaires, diguem-ho així, no? Encara que la paraula no estigui, no formi part del diccionari, vull dir, anomenem-ho així, clubaire, com sí. Jo en aquest cas, que sóc la moderadora, la conductora del club de lectura. A veure, funcionament, amb 4 paraules, amb 4 frases. Jo estic en els clubs de lectura de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, estic en aquests moments un parell de biblioteques, i el que es fa és que els clubaires s'emporten en préstec de la biblioteca un llibre per llegir durant el mes i que tornaran el dia que acabem del mes següent i a l'hora que comentarem aquest llibre se n'emportaran un altre que serà per comentar a l'altre mes. Val? Uh-huh. I a partir d'aquí es tracta precisament de conducció, es tracta que tens un grup de persones que s'han llegit tothom el mateix llibre, hi ha unes pautes que jo treballo a nivell estilístic, a nivell temàtic, que són les que d'alguna manera sobresurten d'aquella novel·la que s'ha llegit, en el meu cas bàsicament treballo novel·les, i es tracta d'anar comentant entre tots què ha semblat aquesta lectura. I és molt enriquidor, molt. En aquests clubs la veritat és que la frase aquella de hi ha tants llibres com lectors, sí, vull dir, cada un llibre pots tenir tantes lectures possibles com lectors agafin aquell llibre, està claríssim, perquè cada història una persona la veu d'una manera o d'una altra, li crida un personatge o un altre, n'extreu una conclusió o una altra. Hi ha persones que s'hi fixen molt en la manera de narrar, en l'estil, si és poètic, si és descriptiu. Hi ha d'altres que això potser no els crida tant l'atenció, però és de veritat molt, molt enriquidor i paga molt la pena formar-ne part. I jo com a conductora, abans m'has dit això de filologia, jo he de dir que com a conductora he d'estar molt agraïda als clubs de lectura que jo he anat coordinant, perquè s'aprèn molt, moltíssim, de les observacions, dels comentaris que fan els lectors d'altres llibres. Perquè després ho apliques, no?, d'alguna manera, a l'hora d'escriure, penses, no és que escriguis pensant en aquelles persones que et llegiran, però sí que tens en compte cosetes que van sortint i que dius, això ho has de tenir en compte perquè funcioni millor la novel·la, perquè flueixi millor, i és molt, molt enriquidor.
Sí. Xerrant, se m'ho anem al temps.
Sí, Sílvia, és curtet aquest programa nostre, sí. Estem ja acabant-se, i nosaltres sempre acabem en una frase que ens porta Ramon.
En una frase que precisament he tret de la teua novel·la, és una frase d'Odiseus Elitis, que diu que sí. Escric perquè la mort no tingui l'última paraula.
Sí.
Doncs...
aquesta frase em va encantar.
Sí, i a mi també.
Sílvia, gràcies per estar avui amb nosaltres. Felicitats un cop més i salut i absenta.
Salut i absenta.
Moltes gràcies. Salut i absenta.
Arribem a la fi del nostre temps, no sense fer un repàs als apunts locals, i començarem recordant que el Servei de Recaptació ha posat al cobrament el rebut de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica corresponents a l'exercici de 2016. Recordem que l'horari de l'oficina de recaptació és de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 de la tarda. També volem dir a totes les persones donants de sang i a les que no que demà per la tarda, a partir de les 5:30 i fins les 9:30 aproximadament, estarà la unitat de donants al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar. Donen una mica. Unitat de donants demà a la tarda al CIP, al Centre d'Interpretació de la Pesca. I també volem comunicar que aquesta setmana hi ha recollida de voluminosos. Ja sabeu que si teniu trastos vells, us els passen a buscar per casa. Heu de trucar per apuntar-se al telèfon de l'Ajuntament, al 977-456-600, o al telèfon directament de Medi Ambient és millor, que és el 667-732-504. Un servei que posa l'Ajuntament cada segon i quart divendres de mes. Segon divendres de mes, aquest 8 de juliol, hi ha recollida de voluminosos. Així doncs que només cal avisar perquè passin a recollir-te'ls per casa. I també s'han fet públics dos tallers organitzats des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, des de la Regidoria de Formació i Treball. Un taller és de ceràmica. Serà els dies 12, 13 i 14 de juliol de les 5 a les 7:30 de la tarda, 2:30, i es farà al costat de l'Escola Sant Jordi i és a partir de 10 anys. Taller de ceràmica per aprendre a crear amb les teues mans, amb tor o amb xurros. Pots crear una peça de ceràmica a la que tu vulguis. El preu d'aquest curs, d'aquest taller, és de 60 euros. Després també se n'organitza un de ganxet, on pots aprendre a fer amigurumis, divertits animalets, amb ganxillo i figuretes. També et pots fer un portamonedes, sempre amb ganxet, amb ganxillo. Seran els dies 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol. En aquest cas, aquest taller de ganxet tindrà una durada d'una hora i mitja, de les 5 a les 6:30 de la tarda, i serà al telecentre. El preu del taller de ganxet, 20 euros més el material. Per més informació, al telecentre, el telèfon per trucar és el 977-45-72-69. Podeu passar directament per la plaça Joan Miró. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per acompanyar-nos al Sempre amb tu. Ha estat, com sempre, un plaer estar aquí. Una besada i fins demà. Molt bon dia.